revista d'història Sapiens patrocina Grans Preguntes, Grans Respostes. Amb Sapiens, descobreix la teva història.
Ramon Alcoverro, què tal? Bon dia.
Bon dia, senyor Bassas.
Com estem?
Bé, acabant el curs.
Quin model d'exèrcit és més propi d'un estat democràtic, el professional o el de lleva?
Caram, quina pregunta, no? Avui parlem d'una d'aquelles qüestions que per definició tenen mal remei, perquè segurament alguns dels nostres oïdors el primer que diran és que potser hem de qüestionar si hi ha d'haver exèrcits, o si pot haver guerres justes, o si hi ha d'haver lleves, o si no n'hi ha d'haver. Vull dir que segurament aquesta qüestió de la guerra justa és de les més complicades i de les que tenen més arestes i més problemes.
Bueno, ja se sap que en filosofia política, com en la vida, hi ha realistes polítics i idealistes polítics.
Sí, els realistes polítics són els que diuen, mira, el món és com és, sempre hi ha hagut violència, sempre n'hi haurà, i per tant sempre veurem una guerra o una altra en aquest món, no? Hem d'estar preparats, cal tenir un exèrcit, cal usar-lo, o almenys cal que els altres es pensin que el podem
usar. Que el farem servir, no?
Clar, exactament. El pare dels realistes polítics seria Maquiavel.
Tu diràs, i dels idealistes?
Els idealistes pensen que si hi ha guerres perquè abans hi ha injustícia, i en conseqüència la guerra no és una causa, sinó que és una conseqüència, no? Per als idealistes, evidentment, un exèrcit seria més aviat una nosa que una necessitat, perquè se n'emportaria uns diners que potser s'haurien d'aplicar a qüestions de justícia social, etcètera, etcètera, no? El pare dels idealistes és Erasme de Rotterdam. Però en filosofia hi ha una llarga llista d'idealistes que estudien el que s'anomena la pau perpètua, que això és un ideal de vegades molt teòric, però potser no per això més necessari.
S'ha estudiat això, la pau perpètua?
Sí, la pau perpètua és un dels grans temes de la Il·lustració. Ara que està de moda carregar-se la Il·lustració i carregar-se la idea de progrés i tal, doncs un dels grans progressos és precisament pensar la pau perpètua. Això ho va començar un senyor del segle XVIII, un mossèn, l'abbé de Saint-Pierre, i aquest senyor va fer un totxo que tenia més de 1.000 pàgines i que va interessar després a gent com Rousseau, com a Kant. Kant té un llibret molt maco, preciós, que es diu La pau perpètua. I avui en dia podríem dir que sense aquesta bona gent, sense Rousseau, sense Kant, sense Saint-Pierre, no hi hauria hagut, doncs, Nacions Unides o coses d'aquestes.
Vull dir, de debò, sí?
Sí, sí, home, està clar. És a dir, tota aquesta gent van començar a pensar una enginyeria de la pau, i això és molt important.
Bé, la polèmica entre idealistes i realistes encara dura.
Sí, home, la trobes a qualsevol diari. Per un realista, un idealista seria un ingenu, no? I per un realista és una agressor en potència, no?
Bé, enmig d'aquestes dues posicions, diguem que entre bel·licistes i pacifistes, hi deu haver algú.
Sí, hi ha la tesi que va aparèixer a la Universitat de Salamanca en el segle XVII, que es diu la tesi de la guerra justa. Els dominics de la Universitat aquesta de Salamanca van pensar, mira, potser la guerra és inevitable, però això no nega que la guerra sigui una bestiesa, una brutalitat, i per tant la guerra només s'ha de fer si no hi ha més remei, i sobretot només s'ha de fer seguint escrupolosament determinades regles. Aquesta idea de la guerra justa és la Convenció de Ginebra avui en dia, per dir-ho així, evolucionada des del XVII.
D'acord, doncs va, suposem que ens fem realistes o que ens convencem que hi ha guerres justes. Què passa amb els soldats? És ètic anar a buscar soldats a fora perquè ens defensin o perquè defensin els interessos reals o suposats, però bé, els interessos d'un estat?
Bé, he volgut començar a diferenciar entre realisme i idealisme i guerra justa, perquè són tesis filosòfiques molt diferents. No entro en les pràctiques polítiques, això que consti, no? Estic parlant purament de teoria.
Sí.
Perquè, efectivament, la qüestió de l'exèrcit i la relació entre la ciutadania i l'exèrcit depèn de si vostè és realista o de si opta per l'idealisme.
Però, esclar, si ets realista no tindries cap problema.
Evidentment, cap problema, no? Com més força militar, més força dissuasiva. Per tant, en aquests casos, aquesta gent diuen allò de si vis pacem parabellum, no?
Si vols la pau, prepara la guerra.
Sí. Si la guerra és inevitable, doncs el que cal és mobilitzar tots els mitjans, i el desarmament o és recíproc, o és comprovable, o no sabeix per res, és una utopia, no?
És a dir, segons vostè, o hi ha desarmament universal, o hi haurà, inevitablement, armament universal, o sigui, un exèrcit a tot arreu.
Sí, amb això tendeixo a ser realista, no? És a dir, jo penso que un exèrcit té una funció i té un sentit. És a dir, em sembla que un pacifisme massa estricte desgraciadament ignora com està el món, no? Un exèrcit no és una ONG, per favor, això que quedi molt clar. ONG vol dir organització no governamental, i per definició un exèrcit depèn d'un govern. Ja sé que és molt fàcil fer una exhibició de pacifisme, però en ideal, diguéssim, en teoria teòrica, ja sabem que això, les coses són com són, però en teoria teòrica, l'exèrcit hauria de ser com una delegació d'Hisenda, no? Avui, precisament, que es deu estar acabant el temps per pagar Hisenda,
sí.
A ningú no li agrada pagar segurament a Hisenda, o a ningú que estigui als seus cabals no li agrada tirar trets, però tots volem serveis, i aquests serveis s'han de pagar amb impostos. Ningú vol que hi hagi terrorisme a la Mediterrània, per tant hem de tenir mesures dissuasives, no? En primer lloc, evidentment, s'han de tenir mesures de justícia social, però si les coses s'hi posen malament, doncs s'haurà de parlar potser en altre llenguatge, i això potser és realisme, però és el que hi ha, no?
Bueno, per tant, els militars, sobretot els soldats, serien la carn de canó de l'aplicació d'aquestes polítiques.
A veure, aquesta és una expressió molt interessant, ha tocat un tema molt important, l'expressió carn de canó. A veure, això dels canons és molt curiós. Els canons es van utilitzar a Europa des de l'any 1326, i cap al segle XIV, cap al segle XV, els canons ja eren una arma decisiva en les guerres. I llavors el que es feia era llançar la infanteria contra els canons, no? Els pobres desgraciats que anaven a peu eren carn de canó perquè literalment els matxacaven. És a dir, l'expressió carn de canó sembla que el que la va utilitzar va ser Napoleó per referir-se als pagesos analfabets, que eren com el material de rebuig social, no?
Va, entenem, per tant, que és una expressió brutal.
No, sí, clar, és una expressió d'una brutalitat tremenda, no? Si ets carn de canó, no ets res, no? Ara, de carn de canó n'hi ha molta i a molts llocs, i no només en les guerres, per desgràcia, no? A veure, en filosofia, això de la carn de canó, i en una teoria moral mínimament solvent, és intolerable, no? És a dir, un exèrcit no pot ser mai una carn de canó. Per què? Perquè carn de canó vol dir utilitzar les persones com si fossin coses, com si fossin objectes, com si fossin instruments, no? La teoria de l'imperatiu categòric de Kant, i diguéssim una ètica mínimament solvent, el que t'ha de dir és que no pots utilitzar una persona com si fos una cosa, no pots utilitzar una persona com si fos un instrument, ni tan sols un instrument per guanyar guerres, no? Vull dir, en el cas de la guerra, ser carn de canó és sinistre, perquè vol dir que algú t'ha condemnat a morir, i que encara més bèstia, mentre la teva família plorarà per tu, doncs algú l'ascendiran, l'honoraran, el faran general, li donaran el que sigui, no? L'expressió carn de canó és d'una brutalitat espectacular. Val. Perquè és això, és considerar persones com coses, com instruments.
Val. Quina diferència hi hauria entre un soldat professional que cobra per ser soldat i un mercenari?
A veure, els mercenaris cobren per matar, són especialistes, però no estan allistats sota la bandera d'un estat, sinó sota una empresa. Jo no diria mai que un mercenari sigui carn de canó, més aviat al contrari. Ells s'ho han buscat, cobren esplèndidament, més aviat són tècnics, són especialistes, no? Hi ha una diferència fonamental. Un soldat fa una guerra regular i la fa d'acord amb una declaració de guerra, una declaració política, una decisió col·lectiva, perquè si un govern fa una guerra és perquè algú, al darrere hi ha un poble que els ha votat, no?
Val, per tant, un estranger que s'enrola en un exèrcit nacional, posem per cas un colombià a l'exèrcit espanyol...
No és un mercenari, a cap de les maneres. Un mercenari només busca l'enriquiment personal, va allà on el paguen, però al darrere no té un estat, no té una estructura legal, no? Mm. Un estat, per definició, ni té mercenaris ni els pot tenir. Mercenari és un assassí un tipus sense causa que es ven al millor postor, no? Per cert, la paraula mercenari ve de la paraula merces, que en llatí significa pagament. Un soldat pot tenir una causa equivocada, però té una causa legal, diguéssim. Un mercenari és la paraula mercenari és un insult, i un exèrcit regular no té mercenaris, per definició.
Entenc. Molt bé. Ara ja estem absolutament situats, de manera que arribem al moll de l'os. Vostè és partidari d'un exèrcit professional o d'un exèrcit de lleva, senyor Alcoverro?
A veure, jo penso que l'exèrcit professional té un perill, que és el d'acabar sent un exèrcit dels pobres. I això sí que em semblaria una discriminació moral o una falta d'imparcialitat moral. Miri, s'ha parlat molt de que si aquests nois que els han matat l'altre dia al Líban haguessin tingut un inhibidor de no sé què, doncs ara estarien vius. Però clar, ningú no s'ha preguntat si els ciutadans estan disposats a pagar amb els seus impostos el que costa tenir determinades mesures. Vull dir, és molt fàcil dir, és que no tenien un inhibidor. Bueno, i quanta gent està disposada a donar diners perquè realment, o a pagar els seus impostos perquè realment es mantingui un exèrcit, que en aquest cas és un exèrcit de pau, és un exèrcit demanat per la comunitat internacional, no és una decisió d'invasió d'enlloc, no? Jo, més aviat, diguéssim que em sembla que l'exèrcit de lleva és l'exèrcit dels ciutadans, no? L'exèrcit de lleva, en el seu moment, parlo del segle XVIII, segle XIX, va ser un progrés de la ciutadania, no? Avui en dia les coses han canviat molt, no? Però si el reclutament és imparcial, seria més just, perquè faria que tota la societat s'involucrés en la guerra, diguéssim. Això avui en dia s'hauria de veure d'una altra manera, potser s'hauria de pensar, doncs, en que tota la ciutadania fes algun tipus de servei social que no fos militar, però, en tot cas, hi ha una qüestió important, no? I és que els exèrcits són igualadors socials. I això moltes vegades la gent que viu en una determinada classe social no se n'adona, però el pobre noi que viu en un poble mig perdut, o el pobre noi que no ha tingut estudis, o que ha tingut circumstàncies molt complicades en la vida, en els antics exèrcits professionals, doncs es podia barrejar amb la resta de la societat, podia entendre altres coses, podia entendre altres mons, no?
En els antics exèrcits de lleva.
Perdona, m'he confès, en els antics exèrcits de lleva, exactament. És a dir, l'exèrcit de lleva és el model d'exèrcit ciutadà, no? Ara, és segurament per una determinada burgesia és més còmode que hi vagin els fills dels altres a la guerra, no? Que hi vagin els fills dels pobres, no? Ara, clar, evidentment, un exèrcit mai pot ser, ho dèiem abans, un exèrcit de carn de canó, un exèrcit de tració sang, no? Avui en dia les guerres es fan amb missils, es fan amb avions, i segurament no és viable tenir grans, grans exèrcits perquè no serien eficients, diguéssim. Però jo em preguntaria seriosament si no hi pot haver un exèrcit de pau. És a dir, jo no veig tan malament el que va succeir fins fa uns anys, que la gent tenia un temps per dedicar-lo a una ONG, per dedicar-lo a un servei social, coses d'aquest tipus, amb caràcter universal, diguéssim.
Si l'interpreto bé, el que ens diu és que allò de que una cosa que no vulguis per tu no la busquis pels altres.
Exactament,
no?
És a dir,
si no vols que els teus fills vagin a l'exèrcit, no hauries de pagar perquè un altre hi anés amb els teus
Exactament, impostos. És a dir, a veure, a mi em sembla que hi ha una certa hipocresia amb aquest tema, no? És a dir, el que no em sembla cívic, el que no em sembla educatiu, és que l'exèrcit sigui de pobres, no? És a dir, o tothom s'involucra en la ciutadania o aquí poden passar coses molt complicades, no? Em sembla que els filòsofs no podem dir gaire més del que diu una tradició moral que tots sabem i que naturalment tots oblidem, no? Una cosa que no vulguis per tu, clar, no l'has de voler pels altres.
Clar.
Ningú ha de ser tractat com una cosa, ningú ha de ser tractat com a carn de canó. I això és molt important, ni a l'exèrcit ni al lloc, no? I perquè es pugui parlar d'una guerra justa caldria establir tants condicionants segurament que el concepte de guerra justa seria complicat, però el concepte de servei social és un concepte democràtic i per aprofundir.
Professor Alcoverro, moltes gràcies per les seves respostes.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bassa. A vostè.
Bon estiu.
Gràcies a tots els oients.
De seguida al cinema.
La història són les arrels d'un poble. La revista Sapiens en descobreix cada mes els grans i petits moments de la història d'aquí i d'arreu i els seus personatges clau. Sapiens, la revista d'història on trobaràs totes les respostes per conèixer el passat i comprendre millor el nostre present. Sapiens et descobreix la teva història.